Donem pas a la segona part de la primera part del dematí, per dir-ho d'alguna manera, la part, diguéssim, més de radiografia. Tenim amb nosaltres el Narcís de l'Observatori Social, Ambiental i de Salut de DipSalut. Sabeu que l'Observatori des de fa uns anys està fent una feina intensa d'intentar identificar, si no vaig errada, també nous indicadors que ens permetin mesurar millor la realitat social. I avui el que li hem demanat és que pugui situar quina és la radiografia que fan des de l'Observatori a partir d'aquest marc que nosaltres fèiem de l'INSOCAT en les terres gironines. Llavors jo li dono la paraula perquè pugui exposar la seva intervenció.
Jo posaré dret. Vale. És que tinc vocació d'home del temps i a més veureu que algunes diapositives té sentit que juguem a fer d'això, d'homes i dones del temps. Jo vinc a parlar, entre d'altres coses, de tres coses: de salut, de penes i de dades. I en algun moment, potser o ara o després, podreu pensar que me n'estic anant de tema, però crec que en aquesta situació i en l'espai que jo represento és important que us parli de les tres coses, i també perquè entengueu el per què un organisme com DipSalut, que es dedica a donar suport als municipis en el compliment de les seves polítiques de salut pública, està exposant dades socials, de desigualtats i companyia. Doncs per fer-ho us poso un exemple que utilitzo molt i molt i molt amb regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses d'Ajuntament, que és la Dolors. La Dolors té 72 anys, és una veïna del vostre poble, dels respectius pobles, que s'ha trencat el fèmur. Vale? I ara en Quim ens dirà per què penses, Quim, que s'ha trencat el fèmur. Ha caigut? Per què ha caigut? Està sola. Més, si us plau. S'ha entrebancat amb què? Amb una vorera. La vorera, la llamborda mal posada, o la vorera no estava adaptada, ha caigut. Més coses, si us plau. Estava cuidant els seus nets perquè resulta que els seus fills treballen de sol a sol i la senyora, tot i que hi posa bona voluntat, ha de cuidar els seus nets, que són molt moguts, i ha caigut. Més coses. Hi ha moltes escales, viu en un quart pis o en un tercer o en un segon sense ascensor, i pujant la compra ha caigut per les escales. Més coses. Perdó? Ha perdut l'equilibri. Exacte. Una qüestió més degenerativa de l'edat. Té 72 anys, està estupenda, però té les seves coses. Què més? Exacte, ha caigut, per exemple, a la banyera. Té una banyera, no té un plat de dutxa amb les seves adaptacions, per tant, ha caigut. I a més, passarà una cosa molt curiosa, que és que la curarem i la tornarem a enviar a un habitatge que segueix tinguent banyera, perquè caigui al cap de 3 mesos. Més coses. Suspesa. Ah, desnonat. L'han desnonat, s'ha resistit i amb un forcejeo, com es diu en català, ha caigut. Més coses. Va, les últimes. Molt bé. I per tant l'osteoporosi, que ja és típica de l'edat, ha anat a més. I a més segur que esteu pensant en que li han estirat el bolso pel carrer. És una qüestió de seguretat. S'ha espantat perquè hi havia un gos deslligat o el gos s'ha apropat massa i ha caigut. O també potser esteu pensant en que ha passat un patinet massa a prop, també s'ha espantat i ha caigut. I no sé quines més coses. O potser resulta que a l'activitat de taekwondo que fan al centre cívic, pues la senyora ha caigut. Aquest exemple ens va molt i molt bé per regidors i alcaldesses, alcaldes i alcaldesses, perquè podem posar el foc en tots i cadascuna dels regidors i regidores. El de salut pública, o d'urbanisme, o de seguretat, o de mobilitat, tots i tots. I d'aquesta manera es posa en evidència que la salut no és una cosa que depengui del servei, que depengui de l'atenció sanitària, sinó que és una cosa que depèn molt i molt i molt de l'entorn. Hi ha una definició que ens va de perles per posar en evidència això, que és maquíssima, que és la salut és bàsicament una estructura social, es crea a través de la interrelació entre la gent i els seus entorns en el procés de la vida diària, on la gent viu, estima, aprèn, treballa i juga. I aquest entorn més proper és l'entorn dels municipis. Els municipis són l'administració, els ajuntaments, són l'administració que està més propera a la ciutadania. I per tant, si vosaltres ara fóssiu regidors i regidores, us estaria passant una pilota immensa de dir sou responsables d'això, sou responsables de la salut de les persones. I si ens posem una miqueta més acadèmics, intento anar per feina, sabem, tenim evidències de que el 80% de la salut de les persones depèn de factors que estan fora del sistema sanitari. El sistema sanitari només s'ocupa d'un 20% de la salut de les persones. La resta, el 80%, és estils de vida, factors socials i econòmics, entorn físic, medi ambient i companyia. És molt gros. Si ho voleu més amb un altre diagrama que potser us sona més, és el diagrama de determinants socials de la salut. La constitució personal es posa al centre i en el seu entorn tenim estils de vida, xarxes socials i comunitàries, condicions de vida i treball, en aquests dos cercles hi seríeu la majoria de vosaltres, i condicions polítiques, socioeconòmiques, culturals i ambientals. No? I tot això és el que determina la salut de les persones. El problema que tenim amb el sector de la salut pública és que darrerament ens passa cada setmana un tsunami per sobre i dos grossos. Cada vegada surten coses com més flagrants, més importants. Això ve a parlar dels determinants socials de la salut. Una cosa molt evident, però que fins a vegades, fins que no s'hi posa nom, no te n'adones. Els determinants, no sé què he dit socials, els determinants comercials de la salut són coses que d'entrada estan construïdes pel bé comú, però, sorpresa, tenen conseqüències negatives per la salut. I això resulta que no ho paga l'empresa, l'empresari, l'empresària que està fent diners venent aquest producte, sinó que ho paguem amb diners públics. Hi ha coses molt evidents com les begudes ensucrades, d'altres també molt evidents com els pesticides. En principi els pesticides estan pensats perquè aquelles plantes puguin créixer, ens puguem alimentar tots millor d'aquells conreus, però s'està sapiguent que tot això té uns efectes negatius amb la salut i que expliquen tota aquesta sèrie de malalties que ens estan sorgint i que ningú acaba d'entendre d'on surten. Els supervivents dels anys 70 i 80, com som nosaltres, ens van posar a la boca tots els plàstics aguts i per haver del món mundial. I van sorgint coses. Jo recordo la meva mare els dissabtes al matinar al mercat i em portava un pastelito, també en català correcte. I en el pastelito hi anava clavat a dintre, literalment a dintre el pastelito, un ninot que en aquell moment era d'en D'Artacan, clavat, no? En contacte directe amb el pastelito i a més posat a pressió. Ens pensàvem que tot això sortia gratis i no surt gratis, però podríem anar a altres exemples, no? No sé, qualsevol, els productes tèxtils, els productes cosmètics amb els que tenim contacte, tot això en principi és pel benefici, és per un bé, és per un benestar, però ens està portant conseqüències en la salut. I això ens passarà i ens està passant per sobre amb molta força. Els límits planetaris, que ens els estem passant pel forro anant i tornant. I això també, sorpresa, tindrà uns efectes negatius sobre la salut de les persones i també, sorpresa, com podeu imaginar, també afectarà, a qui afectarà en major mesura? Doncs els col·lectius més en situació de vulnerabilitat. I des d'aquí, de fet, felicitar els organitzadors, ho tinc apuntat i tot, dels debats de treball social i política social de 2020, que van fer una sessió aquí a Girona que es va titular Emergència Climàtica i Polítiques Socials, perquè va ser la primera vegada que vaig veure que des del sector social es posava l'emergència climàtica sobre la taula, i això és important, n'hem de ser conscients. I els tòxics, ja ho he deixat anar abans, no? tot aquests ens pensàvem que abans només ens contaminava la contaminació dels fums, dels cotxes, i anem descobrint que tot el que fem, cosmètics, alimentació, contacte, roba, tot això ens està afectant a la salut. I també, una altra vegada, o sorpresa, afecta de forma desigual. Les nenes de famílies pobres tenen 4 vegades més risc de patir una malaltia greu. I el segon, molt adequat en aquest àmbit que estem avui, els espanyols amb educació superior viuen 4 anys més que els de baixa instrucció. Això què vol dir? Que quan us apunteu a la universitat us regalen una carpeta i 4 anys de vida. No està malament. Vist des d'aquesta manera, la matrícula... Doncs tornem-hi. I les penes. Les penes, fixeu-vos en aquestes dades. El 47% de la població de 3 a 14 anys de la regió sanitària de Girona té un comportament sedentari, són dades de l'ESCA. No us fixeu tant en el 47%, que pot ser una dada dolorosa, sinó fixeu-vos que la dada és de la regió sanitària de Girona. El següent, un indicador que a mi m'encanta perquè l'amuntegament és un indicador molt, molt potent des del meu punt de vista de vulnerabilitat. A Catalunya el 9,1% de la població viu en condicions d'amuntegament, però Catalunya. El 14,8% dosis de les joves de Catalunya han abandonat prematurament els estudis, 17,1% en homes, 12,3% en dones, però Catalunya. Doncs les polítiques municipals no es poden orientar amb aquestes dades. Hem parlat de regió, sanitària i de Catalunya, dues vegades Catalunya. Tenim la sort de tenir a territori tècnics, tècniques, regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses amb bastant d'olfacte i amb capacitat per llegir la seva realitat. Però si volem fer polítiques basades en l'evidència, no podem anar amb aquestes dades. No podem anar a fer polítiques d'una cosa tan contundent, i això és real, ho vaig repassar fa quatre dies per no ficar la pota. Una dada com l'abandonament prematur dels estudis del 2023 i només ho tenim de Catalunya. Jo represento una administració, però això, anar pel món amb aquesta dada avergonyeix bastant. Per més que ens hagi de posar en evidència a tots i a totes, no passa res, però amb això no podem treballar. I aquí, amb això, vinc a compartir l'encàrrec que tenim des de l'Observatori. La nostra responsabilitat, el nostre objectiu, és intentar oferir dades als municipis de comarques de Girona perquè puguin fer polítiques basades en l'evidència i que no sigui només una qüestió d'olfacte. Perquè Girona és temps de flors, Girona és un territori privilegiat i ho és en molts de sentits, però Girona també és un territori amb moltes desigualtats i moltes dificultats i és una de les coses que voldré intentar transmetre. I per seguir amb les penes, tres blocs de penes i després anirem a parlar de dades. Dificultat per obtenir dades i dades no desagregades. Pel que fa a les dades, nosaltres quan engegàvem aquest projecte de l'Observatori ens els prometíem, no sé si felices, però ens els prometíem no tan difícils. Tot i ser administració, tot i ser Diputació de Girona, nosaltres estem tinguent tantes o més dificultats que qualsevol altra persona del món mundial per demanar dades. No sé si és bo o és dolent, però ens hi estem trobant. És molt difícil demanar dades. S'han de seguir protocols molt, molt extensos, has d'aconseguir trobar de quina manera s'han de demanar, has d'aconseguir que algú llegeixi aquell correu, aquell formulari, aquella cosa que tu envies. S'han de pagar, en ocasions s'han de pagar i s'han de pagar bastants de diners. I a més, quan aquestes dades arriben, arriben malament, no arriben desagregades. Nosaltres tenim com a objectiu presentar dades de municipi i presentar-les desagregades per fer aflorar desigualtats. No les tenim. O no estem tenint totes les que voldríem. Aquestes dades es recullen malament o es recullen sense diferenciar sexe, sense diferenciar edat, sense diferenciar condició socioeconòmica, sense diferenciar ètnia o origen. I per tant, quan ens arriben, tenim una feinada immensa o a netejar-les o ens serveixen de molt poc perquè no ens aporten dades. Amb això passo al segon bloc, protecció de dades i dimensions dels municipis. La protecció, nosaltres treballem amb dades sensibles, treballem amb dades personals i evidentment entenem que és complicat, però ens perjudica, ens limita molt, no diria perjudica, però ens limita molt, perquè treballem en municipis molt petits. Llavors hi ha moltes dades que ja senzillament no ens les donen. I nosaltres què fem? O sigui, hem estat prenent la decisió de no donar cap dada que no puguem presentar dels 221 municipis. I veureu que algunes ja ens ho hem saltat, ja no estem fent cas, perquè no hi arribem. És molt difícil donar dades del sector social sense saltar-te no sé quantes normatives de protecció de dades. És una limitació molt important. I les dimensions del municipi, doncs encara més. Tingueu en compte que a comarques de Girona el 85% dels municipis són més petits de 1.000 habitants. És una bestiesa. El 85% dels municipis són més petits de 1.000 habitants. Quan nosaltres demanem dades a IDESCAT, demanem dades a l'INE, no ens les donen directament, no ens arriben, no ens ho permeten, perquè amb una població de 1.000 habitants, si parles de determinades dades, és molt fàcil fer el compte enrere i acabar identificant aquella persona, més o menys, per aproximació. I per tant, ja no és que ni s'ho plantegen, és que no ens les donen, ja tenen una normativa que diuen que per municipis de menys de 1.000 habitants o de menys de 5.000 ja no ens les donen. Per tant, moltes dades, per això he posat aquelles diapositives abans així una miqueta vergonyants, moltes dades ja senzillament les donen per o regió sanitària, o les donen per comarca, o les donen per província, o les donen per Catalunya. I això és una dificultat important. La complexitat amb el tractament i la manca de formació. Fem un petit exercici, que aixequin la mà treballadors i treballadores socials. Que aixequin la mà, la manteniu aixecada, eh? Educadors i educadores socials, psicòlegs, psicòlogues, què més m'estic deixant? Sociòlegs, demògraf, pedagogs, és veritat, soc pedagog, eh? Ho sento, pedagogues. La resta que queda no sé molt bé què sou, però el que primer que ha quedat poca gent amb la mà que no ha estat aixecada, però en tot cas, jo sóc alumne d'aquesta facultat, d'això deu fer Anna uns 6 o 7 anys, no? Aproximadament, ara en tinc 27 o 28, doncs quan la majoria d'aquestes carreres o d'aquestes professions o d'aquestes formacions hi arribem amb una certa al·lèrgia als números. Jo el primer, eh? Arribaves a aquestes, o jo vaig arribar en aquesta carrera i crec que la majoria dels meus companys i companyes també, amb una certa al·lèrgia als números, i ho estem pagant molt car des del sector social, molt molt car. Perquè les dades, o sigui, quan et trobes davant d'un pool de dades, i a més d'aquesta magnitud i de les que existeixen actualment, no pots anar amb un lliri a la mà dient que faràs percentatges. Poso un exemple. Un exemple que me l'invento, però que podria ser totalment real, i que veureu que segurament el 80% de la gent d'aquesta sala ho hauríem fet així. Susqueda. Susqueda és un municipi de les comarques de Girona, un dels més petits, que té aproximadament 70 habitants. Aproximadament deuen haver-hi dos noies adolescents, una miqueta com per piràmide d'edat, dos noies adolescents. Una d'aquestes noies, a l'estiu, bueno, per la primavera és igual, se'n va de festa major a la Cellera de Ter, que és el poble d'allà al costat, i on la gent és supertrempada, supermaca, super... I té un noviet de la Cellera de Ter, que també els nois de la Cellera de Ter són superguapos i supertrempats i de tot. I resulta que queda embarassada. Una nit així especial i queda embarassada, però amb la seva família, amb els seus companys, amb el que sigui, decideixen que ha de tenir una interrupció voluntària de l'embaràs, perquè poc que sigui, d'acord? Al cap de 3 mesos, el tècnic de joventut o la tècnica de joventut del Consell Comarcal fa les dades de la comarca. Doncs atenció, no, això no ha passat, eh? Però atenció, Susqueda, el 50% de les noies joves tenen interrupcions voluntàries de l'embaràs. Jo, bueno, segurament ho porto a l'extrem i ens n'hauríem adonat. En algun moment el tècnic de joventut o la tècnica de joventut hauria dit ui, aquí passa alguna cosa. Però ho fem constantment, això. En percentatges. Ho fem constantment. I jo ara, amb no 27 anys, però amb 44 anys, el company de l'equip que porta el tema estadístic va dir, Narcís, no podem anar pel món fent percentatges i comparant estructures poblacionals diferents, perquè Susqueda, l'estructura poblacional de Susqueda, no té res a veure amb l'estructura poblacional de Girona o de la Cellera de Ter o d'Anglès. Segurament no hi havia hagut cap interrupció voluntària de l'embaràs a Susqueda en els últims 45 anys, ni a la Cellera, ni a Anglès, ni a Mer, que són els municipis del voltant. I per tant no podem dir, perquè percentualment surt així, que el 50% de les adolescents de Susqueda fan interrupcions voluntàries de l'embaràs, perquè és mentida. Insisteixo, ho he portat a l'extrem, però se'ns colen moltes altres coses d'aquesta que queden difuminades amb les dades perquè hi ha més gent, però que estem dient autèntiques mentides. I això jo no ho sé fer. No m'ho van ensenyar, he mantingut aquesta certa al·lèrgia amb les dades, no? I tenim aquesta manca d'informació. Hauríem d'aprendre a fer estandarditzacions, hauríem d'aprendre a fer suavitzacions, hauríem d'aprendre a fer modelatges i no ho sabem fer. Ens hem d'acompanyar de gent del sector de l'economia, tan rara com en Quim, i així, que ens ajudin a fer aquestes coses. I amb això acabo les penes. Ja n'hi ha prou de penes. Em passo a les dades. Adverteixo que és una presentació nova per mi i per vosaltres les diapositives són una sorpresa, però per mi també una miqueta. O sigui que anirem fent una miqueta així com a mesura que surti. He intentat fer dues coses. Una és contrastar les dades d'Insocat amb les que nosaltres tenim disponibles i per l'altra entrar bastant en detall en comarques de Girona, que crec que és una miqueta on podem treure el suc. Quant em queda? Per tenir una idea. Mitja hora? Que bé. Vinga. Ah, no em lligava. Doncs va. Gini, una de les vergonyes és que jo no us puc presentar dades del 2023 perquè nosaltres, entre que demanem les dades, que les passem, les traslladem a municipis, que les elaborem i que donem per lo que donem, anem extremadament tard. Gini, Insocat, dona pel 2020 un 31,7%. Si ens anem a Girona, 31,28%. No està malament, estem una miqueta per sot, bueno, o sigui, està malament, però estem com a Catalunya. Però anem ara sí a fer d'home del temps. Crec que una de les coses que podem aportar des de l'Observatori és aquesta visió territorial. Fixeu-vos, farem un exercici una miqueta complicat, que és que aniré passant mapes i crec que serà, ho dic sincerament, crec que serà una miqueta seguir el fil dels indicadors i dels mapes, però us aniré insistint en determinats patrons, determinades coses. I aquí tenim un primer patró. Gini, el que fa és indicar-nos fins a quin punt la població d'aquell municipi és similar o és dispersa a nivell econòmic. Bueno, doncs veiem amb els colors més intensos, el 40, 0 seria màxima igualtat i 100 seria dispersió, molta dispersió, exagerada dispersió en els ingressos. Per tant, els colors més intensos són aquells que tenen més dispersió econòmica. Doncs destaca amb bastanta força la costa, la selva sud-oest, la Cerdanya, o nord del Ripollès, el nord de la Garrotxa, l'Empordà, el nord de l'Empordà. Aquí no hi arribaré, evidentment, però aquí baix tenim més marcat Lloret, tenim, això és després de Sant Feliu, és Castellplatja d'Aro, allà dalt tenim Castelló d'Empúries, Port de la Selva, bueno, Arbúcies aquí. Vale? Tenim una primera imatge de Gini, però atenció amb Gini. Gini ens amaga una informació, ens diu que són similars, que la població d'aquell municipi és similar o dispersa, però no ens està dient si és similar perquè és rica, tota ella és rica, o és similar perquè tota ella és pobra. De fet, he parlat dos de més color, però els que són més atenuats justament són els municipis més iguals. Aquests més iguals no sabem si són iguals perquè són tots rics o si són iguals perquè són tots pobres. I els que són dispersos sí que sabem que són dispersos, però igualment, encara que siguin dispersos econòmicament, no sabem si són dispersos en la franja alta, o sigui, són dispersos però rics o són dispersos però pobres. Una cosa que no sabia si ensenyar-vos, però l'he deixat. La ràtio 80-20. La ràtio 80-20 sí que ens parla dels extrems. Ens parla d'on està situada, d'on es situen el 20% dels ingressos de la... ho dic bé? En aquest cas, ho diré diferent, el que explica en aquest número 6 és que els ingressos del 20% de la població més rica multipliquen per 6 els ingressos del 20% de la població més pobra. Val? Per tant, ens explica fins a quin punt aquesta població està estirada econòmicament, on es situen els extrems. 6 és un número molt contundent. Me'n vaig a les dades de l'Observatori i em surt que a Girona tenim un 2,73%. No cola. No cola. Girona és molt bonica, però no pot ser que estiguem amb aquestes xifres. Llavors em va venir una suor freda i vaig dir, ens hem equivocat amb la dada. Me'n vaig a consultar la dada de Catalunya de l'INE. Ara farem una prova oftalmològica perquè cap de vosaltres llegirà res, però ja us ho explico. però nosaltres agafem les dades de l'INE de l'Atlas, que és un registre administratiu. Doncs la dada de Catalunya per la mateixa font és 2,9. Pues no és, és coherent. 2,9 Catalunya, 2,73 Girona, una miqueta millor. Resulta que la dada d'Insocat és més que correcta. Està treta de l'INE, també de l'INE, però no està treta de l'Atlas, sinó que està treta de l'Enquesta de Condicions de Vida, que és una altra font diferent. Doncs això és una de les altres penes que us comentava abans. Registres diferents, dades diferents. Quina és bona? No, les dues són bones. El que hauríem de fer, que de veritat que m'ho he apuntat, és, i no he tingut temps, tot i que m'hauria agradat fer-ho, és anar a buscar la metodologia per entendre quines fonts utilitzen, quins indicadors entren en cadascuna de les enquestes o els registres per entendre quines són les fonts, quines variables utilitzen. És un joc de bojos. En tot cas, quedem-nos amb el patró. Hem situat Gini, ara situem 80-20. Amb colors més vermellosos tenim els municipis més dispersos, amb extrems més separats, i amb colors més tènues els municipis també més continguts, amb menys diferències econòmiques. Fixeu-vos que repeteix el patró, una altra vegada el patró. Encara no sabem, encara queda un cert marge d'error, perquè no sabem si aquesta dispersió segueix sent cap a la banda rica o segueix sent cap a la banda prova, però ja ens comença a donar pistes. Una altra vegada, tot el sector de la costa, la Selva Oest, la costa de l'Empordà, Puigcerdà, Ripollès Nord, tots aquests amb ingressos molts, bastant separats entre ells. Segur que us en va la vista en aquests colors tan intensos d'aquí mig. No patiu, ho tinc apuntat. Perquè no mos a ser. Estem parlant de sales de Llierca i Cabanelles. Sempre que presento mapes d'aquest tipus em donen ganes, després de quan torno a la feina, a estudiar municipis en concret per saber què hi està passant, perquè realment és molt interessant. Aquests municipis petits, no ho he fet, però m'hi jugo el dit petit de la mà esquerra, que té a veure amb grans fortunes, per exemple, que en municipis amb molt poca població ens distorsiona molt les dades. Un altre dia, si tenim ocasió, ho mirarem en detall i ho parlarem. En tot cas, es repeteix el patró, d'acord? Tornem a tenir aquestes franges que deia, tenim situat Girona, i ara sí que, ara hauria de sortir... No. En tot cas, risc de pobresa. Fins ara us he insistit bastant en que teníem una informació però no sabíem si situar-la a la franja alta d'ingressos o a la franja baixa. Ara ja sí. Val? Ara sí que ja no hi ha dubte. Ara ens anem a pobresa. Aquí hi ha un petit error, si algú s'hi fixa. Per risc de pobresa entenem les persones amb ingressos inferiors al 60% de la mitjana nacional. No és mitjana, és mediana. Val? És un detall, però se m'ha colat, tingueu en compte. Ara sí que ja no hi ha dubte d'on es situa la franja de riquesa. Ara ja estem en població pobra. I, de nou, persistència de determinats patrons. Aquells patrons que vèiem i que no sabíem on situar, si era cap a població rica o població pobra, si ens ho miréssim en detall, sí que veuríem que hi ha municipis que desapareixen, perquè estaven més situats cap a la població rica. Ara ja es queden els de població pobra. Una altra vegada i amb més força que abans, fixeu-vos que la Cerdanya ha desaparegut i tot el tema Empordà ha desaparegut. Tots els que veieu grisos són municipis de menys de 1.000 habitants que no ens donen dades, no les podem presentar. Bueno, és que no és que no puguem, és que ni ens les donen, o sigui, no les tenim. Però en tot cas, no us preocupeu perquè en allà no existeix gaire d'aquest, no hi ha gaire incidència de pobresa, sinó que són aquests. Tenim aquí a baix Blanes, Lloret, Tossa. Veieu que Lloret ha anat sortint cada vegada. Tossa, sorprenentment, surt bastant més del que em pensava. I després, amb risc d'equivocar-me, tenim Arbúcies, Massanet, Osor, tota aquesta franja de selva sud. Pujant per aquí tenim Platja d'Aro, tenim Sant Antoni, Palafrugell, que agafa molta força. Torroella de Montgrí. Torroella de Montgrí també agafa força, i la taqueta, aquella taqueta del costat que és Ullà, que també va sortint bastant. Castelló d'Empúries agafa molta força, Roses i Cadaqués i Port de la Selva, que va sortint cada vegada. La Jonquera, aquell té un terme municipal molt raro, així en forma de, com de divisió, però és un sol terme municipal, que és la Jonquera. I fem encara una cargolada més a la pobresa, que és el risc de pobresa. Ah, això és el que no m'ha sortit abans. Aquesta seria l'evolució. Sí que es va anar a la baixa durant uns anys, ara torna una miqueta a l'alça, hauríem de veure fins a quin punt evoluciona, espero els propers, en properes ocasions poder-vos presentar dades més actualitzades. I m'ho he apuntat per aquí, quan miràvem el de Catalunya, sortia en el 2020 un 23% a Catalunya i el 2023 un 18%. Per tant, ens situem lleugerament per sota. I ens n'anem al més contundent de tots, el risc de pobresa extrema. En aquest cas estem parlant d'ingressos inferiors al 40% de la mediana nacional. Va? Doncs no només el patró persisteix, sinó que es concentren en determinats municipis que fins ara ja havien sortit detectats. Tornem a tenir Lloret, la franja de selva de la Selva Sud, Castelló d'Empúries dalt de tot, aquí al mig Torrella de Montgrí i Ullà, la Jonquera una altra vegada, Cap de Creus, és al·lucinant, ho trobo al·lucinant, el de Cap de Creus, que quan parlem de Cadaqués, quan parlem de Portbou, però a falta de revisar-ho amb molt de detall, les dades canten. Figueres, aquí al costat de Castelló d'Empúries, Sal, és aquesta taqueta vermella d'aquí mig, i aquest d'aquí sota de tot, que sempre m'equivoco, disculpeu, però m'enredo amb aquests, em sembla que estem parlant de Massanes, aquí al costat de Lloret, aquí a l'esquerra. I aquell d'allà dalt, abans que m'ho pregunteu, és Puigcerdà. Puigcerdà. Sí, el que hi ha a la Cerdanya és Puigcerdà. Doncs seguim. En aquest cas, pobresa extrema, ingressos inferiors al 40% de la mediana nacional. Estem en un, ara el 2020 aproximadament en un 9 i pico, 9 i mig. Havíem anat a la baixa, igual que la pobresa normal també anava a la baixa i tornem a repuntar. El mateix haurem de veure en els següents anys què va passant. Una gràfica diferent per trencar una miqueta els marcs que teníem, el patró que teníem fins ara. Esforç de pagament al lloguer, que també és un indicador que a mi, des del punt de vista socioeconòmic, m'encanta, perquè explica altres coses. I si veieu, i si us hi fixeu, s'ha trencat el patró. És interessant perquè l'índex d'esforç de lloguer no només repercuteix en persones pobres, sinó que també repercuteix en persones d'una condició socioeconòmica més elevada. Fixeu-vos que han aparegut, que abans havien desaparegut, han aparegut les anelles de les ciutats, perquè també hi ha gent que viu en municipis benestants, que per viure en aquells municipis benestants ha de fer un sobreesforç a l'hora de pagar el lloguer. Per tant, no és una cosa que estigui repercutint només a les famílies pobres. Tornem a estar amb Lloret, amb Massanet, amb Vidreres, amb Caldes, amb Palafrugell, aquell d'allà sobre em perdo una miqueta, no sé quin és, que de què és una altra vegada. Aquí ja estem barrejant aquest gros vermell d'aquí mig a la Nacional 2 és Vilademuls. Aquest vermell tan intens és Sant Martí de Llémena. Aquí ara ja estem barrejant pobles amb poder adquisitiu i pobles sense, amb no tant poder adquisitiu. Fins i tot hi ha municipis que també m'interessaria entrar-hi en detall, perquè potser municipis més rurals també sovint ens pensem i ens imaginem cases rehabilitades i grans capacitats econòmiques, i potser també estem parlant de famílies pobres que viuen en entorns rurals sense capacitat econòmica. Doncs això es difumina. És veritat que no és el mateix la càrrega que representa d'una persona, és a dir, l'índex d'esforç al lloguer, encara que surti representat Sant Gregori, no és el mateix que ho pagui una família amb més recursos econòmics que l'esforç del lloguer d'una persona amb pocs recursos, això per descomptat, però que a nivell numèric l'esforç també hi és. L'índex d'esforç del lloguer, aquí tenim una miqueta d'evolució. La gràcia d'aquesta gràfica és que no té cap gràcia, tot puja. Sí, o sigui, puja la renda mitjana neta, que és la línia marró. Doncs, com que puja la renda mitjana neta, també puja el preu del lloguer i també puja l'índex d'esforç. O sigui, tot va, amb, per desgràcia, en consonància. Canvio de mapa, en aquest cas és la renda bruta per persona. Hauríem d'entendre que la renda bruta va lligada o va molt lligada a tot el que hem dit abans i efectivament, de fet és un dels mapes que he deixat pels últims perquè ens acaba fent una miqueta de conclusió. Tornem a repetir els patrons a l'inversa, en aquest cas els colors més tènues són els de rendes més pobres i els colors més vius són els de rendes més potents. Tornem a veure aquí Selva Sud, Arbúcies, Sant Hilari, alguns de sorprenents, eh? Sant Hilari, per exemple, no havia sortit amb tanta força, la costa del Baix Empordà i de l'Alt Empordà, una altra vegada molt marcada, bastant sorprenent. Garrotxa Nord, municipis on també valdria la pena posar-hi la banya perquè segurament el pes de la ruralitat està cap a la banda pobra. I la Cerdanya, que ja veieu que van a part, mengen a part en aquest sentit. Tenim allà Caralps, per exemple. Avancem una miqueta més. La renda bruta per persona, aquí teniu representació d'algun mapa que veurem ara endavant. La renda bruta són els quadres grossos i després en vermell els salaris, en groc les pensions, en verd l'atur, en blau altres prestacions i altres ingressos. Bueno, tenim una miqueta d'idea de com evoluciona. Evoluciona poc. Atur, on es concentren les bosses més importants de prestacions d'atur? Doncs un altre cop estem repetint el patró, amb l'única diferència que ha aparegut de forma imprevista Alp i Campelles en allà a la Cerdanya. La resta, cap sorpresa. Veieu que anem repetint patrons. Una altra vegada Lloret, una altra vegada Tossa, Jonquera una altra vegada, la zona d'Arbúcies i el Cap de Creus. Pensions, en aquesta ocasió surt com una miqueta a l'inversa, seria els territoris més privilegiats a nivell de pensions de jubilació i d'altres de similars. De cop apareix el Ripollès, que el teníem bastant abandonat, apareix el Ripollès amb Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadeses, Llanars, Portbou, resulta que hi tenim bastanta gent amb pensions elevades vivint. En aquest sentit, els més potents de color són els més privilegiats. I després les zones més clares, que són les zones amb menys intensitat de pensions de jubilació. I una última diapositiva. Si alguna cosa us volia transmetre al llarg d'aquests mapes és que sovint no ens hem de quedar amb un únic indicador i val la pena agafar-nos quasi amb la mesura del possible municipi per municipi. I he buscat un exemple que m'ha sortit bastant bé, a veure si sóc capaç d'explicar-lo. Veieu que més o menys estan graduats per renda bruta per persona, val? Municipis més rics, municipis més pobres. Comencem per Aiguaviva, un municipi molt bonic d'aquí al costat de Girona, de la primera anella o de la segona, ja no ho sé, amb un índex de Gini de 24,7, un índex de Gini petit, per tant vol dir que la població és bastant similar. A més, veiem que és bastant similar econòmicament a l'alça, amb una ràtio 80-20 petita i amb un índex de pobresa i pobresa extrema bastant baix. Val? Per tant, és un municipi molt similar econòmicament i a més amb una renda alta. Fixeu-vos però amb els altres dos, Sant Gregori i Sant Jaume de Llierca. Tenen un índex de Gini molt similar. Si ens agaféssim només a l'índex de Gini, estaríem dient que són dos municipis bé, correcte, hi han coses a millorar, però són privilegiats, no? Pues no del tot. Fixeu-vos que Sant Gregori manté un índex de Gini correcte, però a la banda alta, a la banda rica, bastant rica, amb uns ingressos de renda bruta per persona bastant alts i amb unes pobreses petites, amb una ràtio 80-20 continguda o una mica més continguda i per tant un municipi on més enllà de la intervenció que sigui necessària no està patint, no està extremadament tensionat. Doncs fixeu-vos que Sant Jaume de Llierca amb un índex de Gini molt similar sí que té problemes i més seriosos. Per tant, és un municipi entre cometes, similar a Sant Gregori, però situat a la franja baixa, una a la franja alta i l'altra a la franja baixa. I Blanes seria, seria l'exemple de municipi on totes les dades de Sant Jaume de Llierca s'estiren, encara les estirem més cap a baix. Seria un municipi modest, amb una renda bruta per persona bastant baixa o més baixa, amb un índex de Gini més disparat, perquè en aquest cas, al haver-hi més població, també hi ha més disparitat d'ingressos, i on les pobreses es disparen. Per això dic que tendeix cap a la franja, a la franja baixa. Fixeu-vos que l'índex d'esforç del lloguer també es dispara i ens situa o ens explica un municipi més tensionat en aquest sentit. D'aquí també una miqueta la nostra responsabilitat com a administració local o administració supramunicipal com és Diputació, de poder facilitar aquestes dades als municipis perquè puguin dissenyar les seves polítiques. Com us he explicat al llarg de tota aquesta estona, nosaltres tenim dificultats serioses per disposar de dades, llavors ni que sigui perquè us soni, nosaltres intentarem, la intenció és durant el 2025 engegar una cohort de 4.000 persones aquí a comarques de Girona per fer el seguiment, per fer aquest seguiment a 4.000 persones al llarg de 10 anys i obtenir totes aquestes dades que no tenim. Jo quan em mirava l'Insocat, l'únic que podia tenir era enveja de poder elaborar un informe d'aquest tipus. La enquesta de condicions de vida no dona representació ni provincial, no té representació provincial, no puc presentar ni tan sols les dades de província de Girona, doncs imagineu-vos les municipals. Doncs una de les coses que hem fet o que pretenem amb aquesta IQOR és replicar tot aquest tipus d'enquestes i obtenir dades de comarques de Girona, amb representació directa per comarca i amb inferència per municipi, de manera que puguem anar una miqueta amb el cap més alt i anar explicant coses d'aquestes i anar presentant dades com aquestes. Tingueu en compte que l'enquesta de condicions de vida per Catalunya té una representació de 1.800 persones i que l'ESCA, que és l'enquesta de salut de Catalunya, a comarques de Girona té 400 persones i nosaltres ho estaríem fent amb 4.000 persones per tenir més potència estadística i poder donar dades. I em sembla que amb això ja està. Ho he clavat? Ah, que bé. Ens hem portat molt bé, Quim. No sé si teniu alguna pregunta.
Vale, gràcies. Vale. Jo només dir-te que perquè no t'agradin els números, déu-n'hi-do quina radiografia ens has fet a nivell de territori, superxula, o sigui que felicitats. I no, només demanar-te si aquesta presentació serà possible passar-la als assistents, perquè penso que has fet una radiografia molt, molt interessant, perquè precisament les entitats socials, com deia abans la Mariona, li puguem donar precisament aquest impuls a allò que les polítiques socials no estan fent. Llavors, has fet una radiografia territorial que penso que les entitats del tercer sector podem realment aprofitar per focalitzar la mirada en aquells municipis on realment es troben més tensionats i realment l'acció social pues, té molt més sentit. Llavors, només volia felicitar-te.
Sí, aclarir que, bueno, primer de tot gràcies, però després la majoria d'aquestes dades, a excepció d'alguna molt en concret, està disponible a la web de l'Observatori, la presentació ja la té la Mariona, ja es pot passar, no hi ha cap inconvenient. I l'únic que volia comentar amb això és que justament m'he oblidat com de la conclusió, i és que en el cas de l'informe de Catalunya es parlava de cronificació. En el cas de comarques de Girona, jo no sé quin titular, si és que ha de ser un titular, es pot donar, però el que està clar és que hi ha un patró extremadament marcat, s'ha posat en evidència, que per tant hi ha línies de treball bastant clares, hi ha municipis que s'haurien de fer mirar. I després també un toc d'atenció. És a dir, una de les coses que a mi em preocuparia, o que m'agradaria en tot cas, seria que quan posem, quan posem la banya en un municipi en concret, intentem explicar-lo des de la complexitat. Allò que us he dit abans, així mig en sèrio, mig en broma, d'intentar aprofundir en determinats municipis, jo si tingués temps m'agradaria aprofundir molt en Lloret, per exemple, amb Sales de Llierca, què està passant a Sales de Llierca, que cada vegada surt vermell, és que hi ha una gran riquesa o què està passant allà, o Cap de Creus, que surti constantment Portbou, Cadaqués, que és el mite del privilegi, però que surti cada vegada, no és casualitat, algú està passant allà. Castelló d'Empúries, els que ho coneixem ja sabem què passa, Castelló d'Empúries té una empúria brava, amb una bossa de temporers, no és cap secret, però em refereixo que també tenim la responsabilitat d'actuar amb cura i anar a posar la lupa de forma conscient en els municipis. És a dir, no s'hi val, ho he fet, però perquè ho entengueu, no s'hi val dir que hi ha un patró a la costa de pobresa i tira milles, sinó de dir, bueno, aquí estan passant coses preocupants i alhora molt interessants. Un Lloret, per exemple, per mi és un laboratori, s'hauria d'anar a veure què està passant, perquè surt vermell cada vegada, què passa amb la temporalitat, què passa amb els contractes, on es situa la pobresa, bueno, una responsabilitat també.
Bueno, abuso, perquè ja he parlat abans, però res, dos comentaris, també felicitar-te, és molt, molt interessant i a més els mapes, però un comentari, fins i tot lligant-ho amb coses que dèiem abans. Tu has parlat d'un patró, i abans parlàvem de l'impacte de l'economia o dels models de creixement o de desenvolupament. És el patró d'un model. I per tant, hi ha una pregunta que ve posterior a mirar els mapes, que és per què es concentra aquí? Bueno, no, crec que cap de nosaltres té massa dubtes de per què es concentra a la costa. No? Per tant, aquesta relació amb una economia que no distribueix i que pot en canvi oferir dinàmiques de creixement molt potents. Lloret mateix pot ser molt potent en algunes coses, però generar fortes tensions en l'àmbit social. No? I la segona reflexió que jo crec que queda molt clara a la teva presentació és que els territoris compten, i que per tant la variable territorial és molt important. Segurament fins i tot encara també a nivell de barri, perquè jo pensava en Girona, que hem treballat amb dades similars en aquestes, i clar, tampoc pots comparar Santa Eugènia amb Palau. No? En pobles més petits segurament és diferent, però quan vas a entorns urbans de Figueres, de Girona, fins i tot probablement Lloret, que ja té Oblanes, que tenen poblacions més grans, deuen haver moltes diferències, no? O Sant Feliu, no és el mateix estar al centre que estar a Vilartagues o el que sigui. No? Però per tant, aquest esforç que esteu fent de desagregar, jo crec que és molt rellevant perquè ens ajuda a entendre aquests patrons i perquè ens ajuda a entendre que el territori és també un element de segregació molt rellevant.
Sí, tingueu en compte que algunes d'aquestes dades les tenim per secció censal, que secció censal és encara més petit. Amb els que treballem en dades també hem de buscar l'equilibri entre no tornar-nos bojos o no emborratxar-nos amb les dades, perquè entres a secció censal aniríem i evidentment en una ciutat com Girona és un goig, no? Perquè veus clarament els barris, veus clarament la distribució i per tant encara pots fer una política de precisió més ben feta, però també trobar aquest equilibri entre que aquesta política de precisió no escapi, no perdem la mirada global. Això en la majoria de municipis de comarques de Girona les seccions censals es difuminen, sobretot en l'àmbit rural, perquè no n'hi ha molt poques, i llavors això te s'escapa. D'aquí també la importància de contrastar, d'utilitzar aquestes dades des del territori, des de la gent que ho coneix.
Preguntes? No? Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Fem una petita pausa, penso que és a tres quarts, no? Tornem. No, a tres quarts no, a un quart. Tenim un petit esmorzar, no tinc clar si és ben bé aquí al costat o a dalt, jo crec que és a dalt, en el pati, que estarem una mica més bé. Per tant, us convidem tots a continuar, no?, amb les xerrades a dalt.